Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, bé, ja han passat els Nadals, hem anat al cine, em vam explicar les estrenes que encara no havien arribat.
Hem passat fins a l'altre any, ja.
Hem canviat d'any, hem menjat molt, hem caminat molt.
Bé, tampoc n'hi ha per tant. Però ha estat un cap d'any xulo, no?
Sí. Sí, amb els amics aquí a casa, jugant fins a les 4 i pico del matí a jocs sobre taula, xerrant.
El bici no cal que l'expliquis.
Sí, home, sí.
Amics de Fila Zero, com ho heu estat vosaltres? A veure,
com us ho heu passat?
A veure, va.
Què? N'ha provat, això? Bé, aquest any serà un any bo.
Per què?
Perquè ho dic jo.
Ah. Sí, sí, no? Ja veig que és el fruit d'un pensament i d'una
reflexió. Sí. No, però aquest any serà un any bo.
Sí, dona, sí. Tots els anys són bons.
Clar.
Per una banda o per una altra?
La qüestió és veure el got sempre mig ple.
O la garrafa. Va, comencem.
Engegué, perquè hi ha moltes
no sé
pel·lícules
parlem, ja.
I, a més, n'hi ha de molt dolentes.
A veure,
tenim,
sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pel·lícules. No.
Però n'hi ha que es poden passar així, xin-xin,
bueno,
eh?
Bueno, va, vinga.
De fet, ja hi ha alguna que ja ni l'hem posat.
Comencem pel començament?
Brian i Charles.
Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre.
La pel·lícula, la primera pel·lícula d'aquesta setmana que s'estrena avui, aquesta nit, és Brian i Charles. Brian i Charles és una pel·lícula anglesa. És la primera pel·lícula del director Jim Archer i és una pel·lícula que bé, ha estat nominada tant al British Independent Film Awards com s'ha presentat a la secció oficial de Sundance i també fora de concurs al Festival de Sitges. Els papers principals estan interpretats per David Earl, que tu diràs, qui és David
qui
Earl?
Qui és David Earl?
Doncs aquell xalat de la sèrie Afterlife,
sí?
Aquell que entra a la redacció de notícies, que va brut i que està com una cabra que està bipolar, aquest és el
pobre
David Earl. A més...
A veure, avui tampoc fa un
paper. No, per això l'he reconegut, he hagut d'anar a buscar-lo per veure si la caracterització era la que era i és que és quasi igual. I l'acompanyen en Louis Brealey de Sherlock o el curioso Hotel Marigold, entre altres actors. No té una puntuació massa alta, però sí que és un tipus de pel·lícula d'aquella que cal veure.
Pot ser divertida, sí, perquè el tràiler la fa divertida.
Sí,
eh?
Sí.
No és una estracanada, tot i que el tema és d'allò de... T'imagines que passés això i allò i, a més, a ningú li
sí, posa? Però hi havia aquella pel·lícula que era El hombre centenario, del Robin Williams, que venia a ser una cosa similar en això, i aquesta és amb to més divertit i més desencelat.
Sí, sí. A veure, Brian és el protagonista, eh? És una persona una mica així, fredeta.
Estrafolària.
Viu sol. I es dedica a fer invents que de vegades no van i de vegades van, però no del tot.
Sí.
I un dia troba un cap de maniquí i diu, hòstia, em faré un amic. Pues, ai, viu sol, necessita algú amb qui parlar. Total, que es passa els dies buscant materials, inclús agafa una rentadora i l'aprofita per inventar a Charles. Charles és un robot amb intel·ligència pròpia. Aquest Charles aprèn a parlar gràcies, bueno, ell l'ensenya a parlar gràcies a un diccionari, i al principi viuen feliços junts. Un parla amb el Charles li contesta, en fi, tenen conversa. Però de cop i volta el Charles resulta que es va transformant en un robot curiós. Té curiositat i vol conèixer el resta del món. I aquí està el problema.
No, té bona pinta. Jo trobo que és d'aquelles que per passar una bona estona...
Sí.
Està bé.
Per engegar l'any és bona.
Sí. De fet, la crítica ja parla, de que és una pel·lícula tendra, càlida.
Sí. Els amics de Fila Zero segur que han començat l'any bé, també, oi?
Sí. No els hi hem dit, sí, no? No, sí, bueno. Hi hem dit. Heu passat unes bones festes?
Bueno, els hi hem preguntat, però no els hi hem desitjat. Molts.
Doncs desitgem que tingueu un bon any.
Aneu a veure el Brian i Charles i us fareu un fart de riure i, a més, començareu l'any En plan,
clar,
això té tot solució.
Molt bé, Enric, perquè ara ve la segona pel·lícula.
Anem per la segona.
Que aquesta no cal que els hi diguis que la vagin a veure. La guarida.
Ayer me derribaron. Y me persiguieron unos hombres que querían cortarme la cabeza.
La guarida també és una pel·lícula anglesa. En aquest cas està escrita i dirigida per Neil Marshall, que és el mateix director de Hellboy, o de la sèrie Aníbal, o d'alguns capítols de Juego de Tronos.
Sí, sona terror això, eh?
És de terror. I per tant, jo no la recomanaré.
Bueno.
La pel·lícula està interpretada per Charlotte Kirk, d'Ocean's 8, Vice i Mejor Solteres, i Jamie Bamber, de sèries com Marcella, Navy, i TC Miami, House, bueno, són d'aquests actors de sèries
que, sí,
exacte, sí. Va participar al Festival de Sitges, havia de ser
a Sitges,
havia de ser a Sitges, vale. I diu la crítica, diu que en termes tècnics i de disseny la producció està enginyosament ben muntada, vale, però que li falta, com es diu això, originalitat.
Ja. A veure, això va de la Kate, que és la Charlotte Kirk.
Sí.
És una pilot d'aviació, de la RAF, d'anglesa, i té una missió a Afganistan, i ella compta amb que un cop acabada aquesta missió d'Afganistan es retirarà del tema
de
l'exèrcit, i bueno, podrà viure tranquil·la amb una vida... Doncs, normal,
com la missió complida.
Exacte. Resulta que acaba ferida la missió, o sigui, la fan caure de l'avió, surt ferida, la persegueixen, s'escapa i s'amaga en un refugi. És una mena de búnquer on ella es fica i diu,
aquí
almenys no em trobaran. I aleshores resulta que aquest búnquer era un centre que havia estat utilitzat per científics russos, pots comptar, i havien experimentat amb ADN alienígena.
Ja està.
I allà ella descobreix unes criatures creades per l'home, per tant, unes criatures mortíferes, que els hi diuen Ravagers, que són mig humanes, mig alienígenes, i que s'alimenten de carn humana.
Claro, perquè cada dia deu entrar gent allà per menjar-se.
Bueno, o ells surten a buscar Tiberi, en comptes de buscar un conill, doncs el que veuen un peixet, pom.
Doncs res, és un alien en lloc d'una nau espacial amb un búnquer al mig del desert.
Bueno, i per tant és un fart de patir i de
sustos.
Aquesta a la Montse no li agrada.
No, jo Alien sí que l'he vista, i les seqüeles també, però aquesta...
Alien és... era bona, i,
sí, per
i
això.
Sent de terror, com és que et va agradar?
Doncs pues perquè sí, però...
Ets una snob, em sembla,
Gràcies, guapo.
Clar, si es diu Alien t'agrada, si es diu la guarida.
No, jo vaig patir amb Alien, però vaig reconèixer que la pel·lícula estava bé, tenia el seu punt d'originalitat, justament, ara ja dius, susto per susto no vaig.
Va, vinga, anem per una altra, perquè en tenim moltes, Montse.
Una altra d'anglesa, Emily.
Emily, ¿cómo escribiste Cumbres borras cosas? ¿Podemos comenzar?
Emily està escrita i dirigida per Frances O'Connor. És la seva primera pel·lícula com a directora, tot i que ella ha treballat d'actriu. I en els papers principals trobem a Eva McKay, que la vam veure a Mort en el Nilo, a Eiffel, Barbie o la sèrie Sex Education, a Adrian Dunbar, de Line of Duty o de Blood, que ens agrada molt aquest actor. Saps qui és, no? El policia, aquell gran bo. I, per exemple, Alexandra Dowling, de Juego de Tronos, o Fionn Whitehead, de Dunkerque. La pel·lícula també ha tingut nominacions al British Independent Film Awards i també es va estrenar al Festival de Sitges. Què li passa ara?
Molt bé, això és una pel·lícula, una...
És una biografia
sobre una escriptora, no? Emily.
Que és la Emily és Bronte.
Sí, això, ho anava, això em tocava dir.
Ah, vale, vale, perdó, perdó, perdó.
Però ja no cal. La Emily Bronte, qui és? És una escriptora que va morir als 30 anys, Va ser una rebel inadaptada al seu temps, però va ser la que va escriure Cumbres borrascoses.
Exacte.
Per tant, un exitasso.
Sí, sí.
I tot i que va morir als 30 anys.
Sí, sí.
Bé, la pel·lícula aquesta explora les relacions que la van inspirar per fer el Cumbres borrascoses i tot l'altre que va poder escriure, però les relacions amb les seves germanes, tenia dos, la Charlotte i l'Anne, i també amb un primer amor que va ser malaguanyat. És allò d'un amor que no es transforma.
No es va consolidar.
Això mateix. També tenia una especial amistat i una complicitat que la tenia molt unida al seu germà, en Branwell. Un tio inconformista a qui ella, la Emily, idolatrava. Per tant, ens explica
el seu entorn familiar.
El seu entorn, les seves relacions, els seus valors, d'on surten, no?
Bé. Sí. Diu que, tot i que està ambientada en el segle XIX, tant l'estructura com la manera d'afrontar l'argument està molt actualitzat i que això li dona un punt de curiositat que està bé, que encaixa bé el fet de fer una obra en una època victoriana amb tocs, diguéssim,
actuals. A més, aquestes coses generen interès, perquè si mires la història en si, té punts d'interès especial.
Sí.
És més el com està muntada.
Això mateix.
Molt bé, doncs vinga, anem per una altra.
Anem per una altra, en aquest cas ja estem en una pel·lícula americana.
Ei, aquesta anterior, la d'Emily.
Sí, aquesta es pot anar
a veure
que és
bona.
Sí,
nosaltres hi anirem, segurament, si podem.
Sí. Estava dient, la següent és una pel·lícula americana i és El río de la ira.
Ya basta. Vengo a llevarte a casa, chaval.
El río de la ira està dirigida...
A veure, promet, però no són les uves de la ira. Les
no,
uves de la ira,
ni, el río de la, ni el río de la vida.
Per això, que és una barreja, això.
Sí, sí, sí. A veure, El río de la ira és una pel·lícula dirigida per Randall Emmett, el mateix de Tras la pista de l'assassino o guionista de La fortaleza 1 i 2, i a més ha treballat com a productor. Diríem que aquesta és una segona direcció que fa. Està interpretada per Jack Huston, que el vam veure a Fargo 2014, per Robert De Niro, per John Malkovich, per Willa Fitzgerald. Per tant, té actors de primera línia, tot i que el tràiler és bastant dolent, bueno, i la puntuació també és bastant dolenta. Li posen un 4 i...
Bueno, però també aquestes puntuacions inicials de vegades depenen de qui ha votat i
mira,
com ha votat, no?
La crítica de The Guardian,
a veure, què diu?
Vale, que The Guardian va deixar molt bé el Carràs,
sí,
d'aquesta pel·lícula diu que no hi ha confusió. És una pel·lícula indiscutiblement mala.
O sigui, per tant, no ens fem il·lusions.
No.
Però, què més diu?
Però està en el punt de ser mala d'una forma deliciosament campestre.
Vale, són aquelles pel·lícules que són dolentes, però tenen èxit.
Hasta tenen gràcia. Digues, digues, va acabar.
A veure, aquí tenim una parella, en Shelby i la Ruby, que s'ajunten i volen començar la vida des de zero, junts. Uh-huh. Per què des de zero? Perquè ella era una drogadicta i una mica la Ruby aquesta pensa fer una mena de bateig en el riu per netejar els seus pecats passats. O sigui, és allò de dir, he viscut de molt mala manera i ara vaig aixecar junts. I resulta que el Shelby descobreix a la Ruby morta en el porxe. Com es diu porxe en català?
El porxo.
El porxo de casa. Abans de que pogués complir aquest desig de ser batejada en el riu i netejar els seus pecats pesats. Es fot a 100 i li agafa una onada de venjança contra tots els membres de la cadena del tràfic de drogues perquè els considera culpables de la mort de
la Ruby.
Amb l'adrenalina a tope, ell els busca un a un fins a arribar a un que es diu Coyote, que és el senyor del crim organitzat. Tot això sempre amb el xèrif del poble, que és el Robert De Niro,
sí,
que li va al darrere per intentar evitar que ell segueixi fent justícia pel seu compte i aixecant totes les llibres i muntant un festival de guerra, no?
Exacte.
Bueno, és això.
Bueno, pot estar bé. A més, els actors són bons. Bueno.
Tot i que diuen
que és mala. No, jo dic per una cosa, perquè mira, ara la propera pel·lícula és una pel·lícula espanyola que es diu La Piedad.
Y de nuevo nos llegan más noticias estrambóticas de Corea del Norte.
La Piedad està escrita i dirigida per Eduardo Casanova, que el van veure com a actor a Aida, a Paquita Salas o a La Novia d'Amèrica. Per tant, és un director novell. La pel·lícula està interpretada per Ángela Molina, que expliquem qui és Ángela Molina, quasi bé, Manuel Llunell, de Malnacidos, Ana Polvorosa, de Les xiques del cable, o María León. En aquesta pel·lícula ha estat nominada la direcció artística, el vestuari, el maquillatge, la perruqueria, els Premis Goya, Premi Especial del Jurat al Festival de Carlo Vivari, Secció Oficial de Llargmetratges al Festival de Sitges i té una puntuació d'un 5,3. Però jo he mirat el tràiler i és d'aquelles pel·lícules que és una pel·lícula experimental a nivell visual, de muntatge i d'argument.
I l'argument és bo, eh?
Que és per veure-la.
A veure, l'argument és que Mateo, és el protagonista, diríem, té una relació estranya amb la seva mare. Sempre ha viscut ell sol amb sa mare i no ha viscut amb ningú més. Per tant,
hi ha una electra allà treballant.
Exacte. Ell no té pensat abandonar sa mare, però ni bojos, no? És l'únic ésser humà amb qui es relaciona i, per tant... I un dia, els dos protagonistes... la vida els hi canvia per sempre, perquè el Mateo acaba de ser diagnosticat de càncer. I aleshores, mare i fill intenten superar aquest moment en el seu petit món de color rosa i de dependència.
És molt bon el tràiler.
No,
a mi m'ha fascinat.
Però és que la idea és molt bona, també.
Sí.
La idea de la pel·lícula.
Però la posada en escena, a mi m'ha semblat genial. A mi m'agradaria veure-la.
I anirem, Montse, i anirem.
Bueno,
això sí la fan, però en els cines de per aquí.
La crítica diu que en La Piedad, Casanova porta l'accés al nivell següent per explicar una història profunda, necessària i realista, de manera completament irreal, fantàstica i alegòrica. Per tant, jo aquesta... Bé, és el que dèiem de les puntuacions. Li foten un 5,3, està carregada de nominacions i premis, i en el que em puntua Film Affinity diu, bueno, m'ha gustat.
No, però això és el conjunt de diverses puntuacions
de diferents
diaris
crítics.
De revistes. Bueno, molt bé, va, anem per la següent.
Anem per la següent, que també té bona pinta.
Anem llançats, eh?
El falsificador de passaportes.
Oh, sí, aquesta sí té bona pinta.
¿Quién falsifica con la puerta abierta?
Yo mismo.
El falsificador de passaportes és una pel·lícula alemana, en aquest cas escrita i dirigida per Maggie Perrin, de Corazón Extraordinario o Boda sin fin, i alguna altra pel·lícula, però que aquí no s'ha estrenat, i està interpretada per Luis Hoffman, de La lección de alemán, El bailarín, Gorrión rojo o Dark, la sèrie Dark, i l'acompanyen Luna Bettler, de Historia de mi mujer, o Biohacker, que és una sèrie també de Netflix, així. I a més, Nina Gumisch, de Boda sin fin, que és de la mateixa directora, o El puente de los espías. La premiera es va presentar al Festival de Berlín de l'any passat i, bueno, no la deixa malament a la crítica que llegim aquí, tot i que no té puntuació de Film Affinity, però pel tràiler, com dius, ens ha agradat als dos.
A veure, estem a Berlín, 1942, per tant, tenim el Hitler a tota marxa.
Sí.
Thioma Schoenhaus és un noi de 21 anys, jueu, que és un tio molt entusiasta i s'ha proposat que ningú ni els nazis li amarguin la vida.
Sí.
Per escapar de la deportació és quan els jueus que viuen a Alemanya van pirant cap a l'estranger, diria.
És una deportació, quan els foten en trens. Els han deportat.
Sí, però per evitar que se l'emportin, etcètera, la gent acostuma... Vull dir, tots els que poden se van als Estats Units, a Londres, a França. Doncs Aquest noi, el Stioma, utilitza la identitat d'un oficial de la Marina. I és, mentre falsifica la documentació d'aquest oficial de la Marina per posar-s'hi la cara d'ell, etc., no?, que se n'adona que té una destresa especial per falsificar.
Uh-huh.
I diu, hòstia, que bé que ho he fet. Bueno, ja sí. No es pot diferenciar el real de l'autèntic, ai, del dolent, no? I aleshores, doncs, bueno, es dedica a falsificar passaports, documents, etc.
Té un punt de...
Per mi té una cosa curiosa.
De thriller.
Sí, però per mi té una cosa curiosa, que és que normalment els jueus que escapaven de que els agafessin els alemanys sempre té un to de persona trista, amagada, acollonida, socorro.
Ai, sí, sí, que devia ser. Aquí, però aquí és un to vital,
és,
no? Del noi
és,
jove.
És un tio jove que té entusiasme per la vida, que un hòstia, veuràs tu.
Sí.
I bueno.
Sí, sí, a mi també m'ha... Bueno, que quedi clar a la nostra audiència que els trailers els mirem per separat. I...
Sí, sí. No, i
el programa
el preparem
aquí
per separat. Jo miro de què va el TV i ella mira qui
són. Per tant, això va sense assaig previ.
Bueno,
ens tirem al ruedo.
Això ja es nota amb les tonteries que diem de vegades.
Però,
perquè
sí,
costa
sí.
Molt assajar fer-ho malament, eh?
Sí.
Un dia ho hem de provar.
Assajar.
Ho assagem a veure si ho fem més malament encara.
Va, segueixo.
Vinga, anem a l'altra.
Vinga, doncs anem a la que està més ben puntuada d'aquesta setmana, que es diu Holy Spider.
Todo el mundo habla de ese hombre, la araña asesina.
En aquest cas, Holy Spider és una pel·lícula danesa, escrita i dirigida per Ali Abassi, el mateix director de Border, The Last of Us, que s'estrenarà a HBO, que està a punt d'estrenar-se ja. La primera pel·lícula del protagonista principal, Zahr Amil Ebrahimi, i Arash Astiani, també la seva primera pel·lícula. Bé, aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes, on va rebre el millor actriu, al Festival de Cinema Europeu, amb 4 nominacions, el de Sevilla, millor actriu, el de Satellites Awards, nominada també millor pel·lícula internacional. Bé, tenim
això
una pel·lícula potent.
Això promet. A veure, estem a Iran, el 2001. Hi ha una periodista de Teheran que se'n va cap als barris de mala reputació, de la ciutat santa de Mashhad, per investigar una sèrie de feminicidis.
Uh-huh.
Allà maten a moltes dones i a veure què passa. De seguida se n'adona que les autoritats locals no tenen cap pressa ni cap neguit per resoldre el tema. Resulta que els crims aquests són obra d'un home que els fa tots, que vol purificar la ciutat dels seus pecats i ataca a les prostitutes durant la nit.
És un Jack el Destripador a la iraniana,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I la noia que està investigant...
Sí, sí, sí. Està bé, de fet, la crítica la deixen molt bé de classificació, però parla de que està filmada molt crua, molt sòrdida, és un relat molt, molt dur, i realment, però és molt magnètica, a la vegada és un thriller d'aquells que enganxa, no?
Aquestes pel·lícules iranis, a mi, em produeixen un efecte curiós, i és que quan vaig a veure la pel·lícula d'Iran, m'imagino que els personatges seran d'una mena, que l'ambient serà d'un tipus diferent de l'habitual,
i
és igual que allò d'aquí.
Clar.
O sigui, t'acosten a la manera de viure d'allà.
Sí, bueno, és allò que la diferència no és tan gran.
Ni tan gran ni tan petita.
Però no és una diferència mental, és una diferència preconcebuda.
Exacte. Per exemple, els crims a Londres, les pel·lícules o les sèries que hi ha policíaques angleses, et sembla que són d'aquí, quan realment hi ha diferències.
Sí,
però bueno, ho prens per... Podria passar aquí.
Sí.
I allà, cada vegada, sempre em sorprèn.
Ja.
M'espero una cosa, em trobo una altra. I a més és agradable, eh?
Sí, sí.
El cinema iranià és bo.
I
ja fa anys que fan pel·lícules bones. Sí. Va, anem per una altra. Tu em deixes enrotllar massa, Montse.
Vinga, doncs.
M'has de renyar.
Va, anem per una altra.
Molt bé.
El suplente.
Pienso en la importància de escribir i de leer poesia hoy en día. Y acá viene la contradicción. per a qui escrivimos.
En aquest cas, El suplente és una pel·lícula argentina dirigida per Diego Lerman, que el vam veure a Aquelarre, Monos o El refugiado, i el guió és sobre una història de Diego Lerman. El paper principal és de Joan Minujín, de L'amor menos pensado, Los dos papas o La ira de Dios. Apareix també Alfredo Castro, de Les conseqüències, o El príncipe, i Bárbara Leni, que últimament la tenim a totes les pel·lícules, Los rengos nuestros dios de Dios, Petra, El reino, La enfermedad de Domingo, todos lo saben, i Em quedo sense aire. I es va estrenar, va tenir la premia del Festival de Sant Sebastià del 2022, on Renata Lerman va tenir el premi a millor interpretació de repartiment. M'ha agradat, també. Almenys el tràiler m'agrada molt.
Aquí tenim Lucio. Lucio és el protagonista, que és un professor de literatura de la universitat, un tio amb prestigi, que decideix acceptar una suplència en un curs en una escola de barri, però que és un barri en els suburbis de Buenos Aires. I ell va viure en aquest barri. Mm-hmm. Ha d'actuar amb ingeni davant del personal que té allà per ensenyar, i de les actituds que ell ja coneix, però que fa temps que ja està fora, està a la universitat. I resulta que al final acaba havent de creuar tot tipus de límits morals, prejudicis socials i tot, per salvar a Dylan. Dylan és un alumne que és una mica el favorit d'ell, no? Que li agrada molt i pensa que
té potencial.
Exacte. I resulta que aquest nano està sent perseguit per un grup de narco que busquen venjança per alguna altra història que no ens expliquen. I bueno, i és com ell es posa de la banda del nano i...
És interessant quan la directora li diu: no aconseguiràs només fent classes, has de conèixer l'entorn en què viuen aquests nanos, has de conèixer la seva societat, la família. I és veritat que un tema tan delicat com l'educació, i que quedi tan separada, no?, la part de casa amb la part de l'escola.
Quan entren a l'escola ja tots han de ser iguals, no? Sí. I dius, hòstia, no podem, si venen de llocs diferents i d'històries... En fi,
vinga, anem per una altra. Entre les Oles.
Mais j'ai toujours voulu être une star. À mon avis, star. Mood star.
Entre les Oles és una pel·lícula francesa, la primera pel·lícula de la directora guionista Anaïs Volpé, i que està interpretada també per actrius novells, almenys per nosaltres, com Sheila Yacoub i Débora Lucumén-Muena, que són les actrius principals d'aquesta pel·lícula. No té puntuació, la crítica no la deixa malament, parla d'una història de recolzament entre dones, però el tràiler també té...
Sí, mira, aquí tenim Alma i Margot. Són dues amigues inseparables, que... joves, que les dues volen conquistar el món. I les dues volen conquistar el món fent una carrera d'èxit...
D'actrius,
exacte. I resulta que les trien per protagonista i suplent per una obra important a París. I és tot aquest... tot això per davant.
Tota l'adrenalina que això provoca, oi?
Sí.
Molt bé, i anem a l'última, El libro del amor. Here I go. Oh my lord, I know it's hot in Mexico. Henry, your book is number one. What? In the official Mexican fiction chart. I mean, I don't speak a word of Spanish. Oh, thank you. I translate for you. I'm the translator of your book. You're MF Rodriguez. Sí, María Fernanda Rodriguez. Okay. We better hurry. We've got 30 minutes to get to your event. My what, sorry? El libro del amor és una pel·lícula mexicana. I en aquest cas està dirigida i escrita per Ana Leine Cal y Mayor, que és la seva segona pel·lícula que veiem nosaltres, com després de El niño que huele a pez. Però que jo tampoc no l'hem vista. Els papers principals estan...
El títol és bo,
Sí, sí, sí.
El sardinilla.
Home.
Va, tira.
Està protagonitzada el paper principal per Sam Claflin, de Peaky Blinders, o Los Pilares de la Tierra, o Piratas del Caribe, Verónica Echegui, de Històries de no contar, Donde caben dos, o Paquita Salas, i Antona Clair, que la van veure a Endeavor. La pel·lícula no té una puntuació massa bona, i la crítica diu: Tot i ser una pel·lícula una mica ridícula, aquesta comèdia intercultural és entretinguda. Simplement no intentis anar més enllà de lo vistosa i artificiosa que té la superfície.
És una comèdia romàntica.
És una comèdia romàntica, exacte.
Molt bé, tenim el Henry Cooper. És un escriptor anglès, un tio jove,
sí,
que ha fet una novel·la que no la compra ni la seva tieta.
Sí.
És un fracàs. Però de cop i volta, a Mèxic, hòstia, és un èxit bestial. El seu publicista li diu, vés a Mèxic, fes una gira promocional, que allà ens forrarem, perquè aquí no venem res.
Exacte.
I aleshores, quan arriba allà, se n'adona de com és que és tan popular la novel·la. Resulta que la traductora mexicana, que es diu Maria, ha reescrit la novel·la i l'ha transformat en una novel·la eròtica. I ell, hòstia, s'enfada. A veure, clar, jo he fet una novel·la en sèrie, clar, aquesta tia m'ha canviat tot el sentit de la novel·la.
Però com ell és guapot, a més...
Sí, però a mesura que tot es va caldejant, no?, ells, l'emprenyament va pujant, comencen a saltar xispes i els dos comencen a notar un cert desig i una excitació.
I una tensió sexual no resolta, que no volien.
I acaba que no hi ha problema, tu.
Exacte, clar, com sempre. Bueno, però bé, o sigui que tenim una mica de tot aquesta setmana, eh? Hi ha pel·lícules més profundes, hi ha pel·lícules més experimentals.
Hi ha pel·lícules bones, eh? Sí. El Holy Spider és bona,
sí.
El Suplente també, què més hem dit? El Falsificador de Passaportes té bona pinta.
La Piedad.
La Piedad, per mi, pot ser boníssima.
Sí.
I quin altre em dic?
I...
L'Emily.
L'Emily, això mateix.
I el Ryan i Charles. Déu-n'hi-do, nena.
També, sí, tenim una feinada aquesta setmana brutal.
Doncs veus, el que has dit tu al principi, que seria que eren dolentes, resulta que són bones.
Eh? És que sempre ens acabem entusiasmant.
Clar.
És que som així. Som també optimistes, com aquest falsificador.
Exacte.
És que ens va la marxa. Bueno,
molt bé.
Amics de Fila Zero, ho deixem aquí.
No hem parlat
dels Globus d'Or.
Però és que ara ja és massa...
Sí.
Ja portem
bueno, doncs, Amics de Fila Zero. Queda pendent que la setmana que ve hem de comentar les pel·lícules que han estat guardonades fa dos dies amb els Globus d'Or. Aquí lo dejamos. Espera. Avui és l'aniversari de l'Enric. Ei, per tant...
I penseu que jo estic molt acostumat a fer anys, eh?
Cada
any em faig.
Així que si el trobeu, a part de felicitar-nos pel programa tan xulo que fem, feliciteu-lo amb ell, que és el seu aniversari.
Moltes gràcies. Em dono per felicitat.
Adéu, amics de Fila Zero.
Ei, i penso seguir-ne fent, eh? Cada any.
D'anys? Però de tu que no.
A reveure, amics de Fila Zero.
Adéu.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.